més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? El futur del Sabadell es decideix en el pròxim mes i mig, un final de temporada més, a patir. I ara arriba el moment dels que ja han viscut aquestes circumstàncies. Ara no parlaré de jugadors. Ens hem fet un far ja de comentar baixes i de trobar a faltar homes com Maestre o Salvador les últimes setmanes que aporten aquest plus, aquest saber fer en el moment clau. Ara em referiré a la banqueta. Qui més, qui menys, ja li ha vingut al cap la permanència d'Olot. Qui sap, tant de bo que l'Anxo Carro sigui un capítol més en el llibre de salvacions agòniques arlequinades. Si acaba igual que la Garrotxa, benvingut serà. Fa tant 7 setmanes l'equip estava fotut aleshores i a Badalona Hidalgo es va estrenar també amb derrota, una desfeta fora de casa com la de Tajonar, faltant 7 jornades de la setmana passada. Des d'aleshores, però, plena de victòries a casa contra Lleida, Castellón i Egea, just el que necessitem ara, fer un 9 de 9 a casa, i aleshores Olot va rubricar la permanència. Tant Òscar Cano com Elias Martí estan bregats en mil batalles, i ja ho han viscut, però avui hem convidat a l'estudi a un altre que va viure tot allò, en el seu cas amb el braçalet de capità, i que ara ho farà a la banqueta. Àngel Martínez, el gironí, ens servirà de termòmetre per mesurar els ànims arlequinats.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Al control de sol, a Rocío García, també tenim el Roger Benet. Amb ells comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Madrid i el Bayern són els altres dos semifinalistes de la Champions masculina de futbol. Els blancs van passar a la tanda de penals contra el City ahir, mentre els bavaresos van eliminar l'Arsenal. Avui es defineixen les semis d'Europa League i de Conference. En el primer cas, a les 9, Atalanta-Liverpool, Marsella-Benfica-Roma-Milan i també West Ham-Leverkusen. En el segon, a 3 de 7, Fiorentina-Victoria-Pilsen i Lille-Aston Villa. I a les 9, Fenerbahce-Olympiacos i PAOK-Bruges. Rafa Nadal ha quedat eliminat al Godó a mans de l'australià Àlex de Vignaur. Està jugant Roberto Bautista als vuitens contra Cameron Norrie. També han de jugar avui Alejandro Davidovic contra el serbi Lajovic i Roberto Carballés davant del grec Tsitsipas. Jabari Parker ha renovat pel Barça de bàsquet fins al 2026 i avui comença la Copa de la Reina d'hoquei patins amb dos partits de quarts, Gijón, Manlleu i Vilassana Corunya. Per demà, el Fraga Voltregà i el Palau Mataró. I aquí a l'Hotel Suís.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem a Àngel Martínez amb una entrevista aquí in situ a l'estudi de Ràdio Sabadell de seguida. També futbol juvenil, futbol sala, el ral·li de la llana o una mica de rugbi.
L'actualitat de la primera ref.
D'aquí a uns minuts, a les dues, roda de premsa del director esportiu del Depor, Fernando Soriano. A més, el Real Unión ha llançat una iniciativa per recollir botes de futbol usades però en bon estat per la gent sense recursos. L'Arenteiro ha demanat més entrades pel partit a Riazor després d'esgotar les primeres 300 que van rebre i un ex-primera federació, Claudio Giraldez, ara entrenador del primer equip del Celta, ha renovat un any més. Els viguesos s'estan jugant la salvació a primera.
Han parlat en les últimes hores...
Pep Guardiola, entrenador del Manchester City després de quedar eliminat a la Champions.
Johan Cruyff me decía que la suerte no existe. Y yo estoy bastante de acuerdo. Al final no hemos conseguido hacer gol. Basta. Hemos hecho todo para hacerlo. Perder así duele, pero otra vez dice, bueno, pues qué manera más cojonuda de perder de esta manera. Claro que duele. Hoy estamos mal, dormiremos mal y mañana pues nos tenemos que levantar y seguir. No se puede ganar siempre. Se intenta. Y lo hemos hecho. ¿Qué les puedo decir a estos jugadores?
La notícia curiosa.
Parlàvem ara fa uns segons de la renovació de Giraldez. La Liga publica avui una foto d'ell a xarxes i també d'Íñigo Pérez, els dos nascuts l'any 1988. Deixeu-me dir, un bon any per néixer. Diu la Liga que un total de 15 jugadors de primera divisió són més veterans que els entrenadors del Celta i del Rayo.
De quin partit no estarem pendents?
Del Wolquite Ketema contra l'Ethiopian Insurance, jornada 22 de la Premier League d'Etiòpia.
I a les xarxes socials.
Una enquesta al Bàsquet Pia ha obert votació per triar les equipacions de l'any que ve. Mateix patró i mateixos colors, blau a la primera, blau fosc, taronja a la segona i verd a la tercera, però canvia el disseny. Una és basada en la Torre de l'Aigua i en l'escut del propi club, l'altra amb rombes i la tercera en qüestió amb el color difuminat. Les podeu trobar a les xarxes del Bàsquet Pia.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant les germanes tan relacionades a aquesta família amb el tenis taula Montse i Mònica Beis. Som-hi, va, gairebé 10 minuts i mig per sobre de la una, en directe aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, molt ben acompanyat. Sempre és un plaer rebre'l aquí a... Crec que ja havia vingut a Ràdio Sabadell alguna vegada, però crec que com a entrenador no ho havia fet mai. Àngel Martínez, membre del cos tècnic del Centre d'Esports, què tal, com estàs?
Molt bones, Adri. Pues un plaer venir i passar una estoneta amb vosaltres.
La casa la coneixies ja de sobres.
Sí, havia vingut algun cop, però sí, des del costat de negre que es diu, no era la primera vegada.
I a més amb la sensació que, no per tu, sinó perquè aquí sempre passen aquest tipus de coses, sempre amb l'aigua per sobre del coll, això no canvia, eh?
Bueno, això ens manté vius, ens manté actius i sempre bonic lluitar per coses.
No sé si ens manté joves o ens fa més vells del que tocaria, o les dues coses a la vegada.
Alguna cana ha aparegut ja, i això, aquesta no les tenia, quan era jugador.
11 d'octubre, avui mirava la data, és el dia que fas el primer entrenament encara amb Gerard Bofill, 6 mesos, 190 dies només. Clar, amb tot el que ha passat, tu ja coneixies la casa i sabies que venies a patir. Però, ostres, és que han passat moltes coses, eh?
Moltes coses. La veritat que no portava la compte i sembla que bueno, en el temps que sigués molt, molt més dilatat, però sí, moltes experiències, moltes situacions. I, bueno, ara afrontar un tram final que ja he afrontat moltes vegades en situació inclús pitjors com jugador i ara des de l'altre costat, pues, bueno, intentar fer un cop de mà i que aquesta experiència també aportar-la al grup per intentar acabar la temporada bé.
Amb aquest punt d'experiència d'haver-ho viscut ja, quan veus les cares al vestidor, quan veus, per exemple, aquesta setmana d'entrenaments després del cop que va rebre l'equip a Tajonar, com està l'ànim, com els veus tu?
Bé, la veritat que em sorprèn, no? Perquè hi ha molta gent jove, gent que és la primera vegada que es troben en aquestes situacions i gestionen molt bé. Jo crec que el bo que tenen és que entrenen de meravella. Jo crec que entrenar bé et treu tots els dubtes, treu tot, surten al camp, es concentren en entrenar, ho deixen tot i això és boníssim, no? Que el dia a dia és molt bo, són molt bon grup, molt aplicats i jo crec que també ho senten, no? L'altre dia quan acaba el partit, com tothom, no? Era un partit per guanyar-ho, no va ser així i veus que estan dolguts i això et fa dir, hòstia, aquest vestuari sent, hi ha jugadors que ho senten moltíssim, que estan molt arreglats, no? al club, que ja porta moltes temporades al club, i això dic, hòstia, aquests lluitaran per nosaltres i després es veu, no? El dia a dia és molt bo, com et dic, després el cap de setmana arriba el partit i passa el que passa, però quan el dia a dia és bo, l'actitud és bona, els entrenaments són bons, jo crec que només pots acabar i arribar a bon port.
Avui parlàvem amb el Roger Benet, fora d'antena, a la redacció, i deia, parlareu d'Olot o no? Jo crec que és inevitable comparar això amb l'any d'Olot, no?
Sí, l'any d'Olot, crec que està en una situació molt pitjor, jo crec que hi havia inclús pessimistes dins de l'equip. Jo me'n recordo molts de jugadors que jo tenia gana allà, que no. Que a mi em surten les comptes i molts de jugadors, sobretot el dia després del Collano, ja han baixat. I ara no, ara jo veig que bona actitud, estan convençuts del que faran, tothom es vol sumar, tenim evidentment molta gent fora per lesions i veus que tothom fa l'esforç ara per estar amb l'equip i, evidentment, l'any d'Olot va ser irrepetible, però, bueno, aquest any serà diferent, esperem no patir fins al final, però si hem de patir al final és, com et dic, a mi m'encanta lluitar per coses, evidentment tothom vol lluitar per un ascens, però lluitar per la vida, per sobreviure és molt digne i molt maco.
A més, el calendari més o menys quadra, quan va debutar l'Antonio i el Juve en el cos tècnic, era fa tant 7 setmanes i es va perdre a Badalona, fora de casa, igual que aquesta setmana a Tajonar s'ha perdut. Hi havia duels directes com el del Castellón, precisament de Cano i d'Elias Martí, i hi havia tres partits a casa que es va fer un 9 de 9 que ja signàvem, evidentment, aquesta temporada, i s'acabava també fora, igual que aquest any a Lugo. O sigui que, més o menys, el mirall és molt temptador, no?, d'agafar-lo.
Sí, jo em concentro en dissabte, guanyar dissabte, perquè jo la calculadora i els càlculs ja hem vist la Champions, que no surt tot com pensen, i el futbol és molt imprevisible, així que jo crec que hem tingut una molt bona setmana, demà acabarem de preparar el partit, dissabte juguem a casa, la gent vindrà molt empenta, l'afició, i aquí no pot sortir, no? Davant un Cornellà, molt necessitat, però som al Sabadell, juguem a casa i ens juguem moltíssim, i crec que això bastarà perquè els punts no surtin de la nova Creu Alta.
T'anava a dir si agafàvem el bombo pel dia de Lugo, repetir la imatge aquella, però potser si el vols te'l portem aquesta setmana. Ja,
seria bona, seria bona. Ostres, aquella imatge, hòstia, m'encanta, cada vegada que la veig, la cara de l'afició. Van ser setmanes de molta exigència, i al final que demano a l'equip, no? Ara jo a un jugador no li demanaré que estigui 10 mesos amb una alimentació extrema, de tenir cura del seu descans, de tal, però ara sí, ara jo crec que en un tram tan curt del que queda és moment de posar un capeu, no?, de l'alimentació, el descans. Si tens un bebé, pues, tio, 5 setmanes gastant la pasta i contracta una cangú i descansa, perquè va d'això, va de detallers, d'arribar bé, i jo ja l'he viscut, no?, tant per salvar-me l'últim moment com el playoff, que aquest esforç individual del dia a dia de cuidar-te al final et dona, i ara el que demanem i el que veiem al jugador, no?, jugadors que s'estan esforçant, estan treballant moltíssim amb molèsties i estan tirant cap endavant, i al final l'única manera de tots junts fer un últim esforç i dissabte guanyar a casa.
Com deia el míster, aquesta última setmana no serveix de res queixar-se, perquè no t'aportarà res de positiu, però és increïble el tema de les lesions. A més, sembla una malastrugança concentrades en una mateixa posició del camp que tu coneixes de sobres, com és el mig. És que s'han ajuntat totes a la vegada i en el mateix lloc.
Sí, al final si tinguessin les mismes lesions però distribuïdes per diferents posicions, al final dius, sí, falten baixes, però al final pots completar, no? Però, ostres, tot concentrat allà mateix és complicat, i a la vegada no només per fer l'11, sinó després per donar refresc a l'equip. Estem amb nanos com Morcillo, donant, perquè són nanos que no li toca, perquè encara són molt joves, tenen un futur al club i confiem molt en ells, però no li toca encara en aquesta situació, però tenen que fer un compte mà, perquè tenim un gap al centre del camp important. Tant de bo que aquesta setmana anirem justets, però intentarem recuperar gent per intentar tenir això, totes les peces, no? Quanta més eines, més armes tinguem, més batalla donarem.
Un dels jugadors que està lesionats té moltes similituds també amb tu per trajectòria. Heu estat a l'Espanyol, al Rayo, a l'estranger i ara al Sabadell, fins i tot malauradament per lesió al genoll en el tram final de la carrera, que és Raúl Baena. Segur que n'heu parlat de tot això vosaltres dos.
Sí, al
final...
Éreu
companys, de fet, diria,
sí,
en el seu dia.
Sí, sí, Baena de sempre, no? Ja de la cantera de l'Espanyol, primer equip, residència, tenim un grup de WhatsApp amb exjugadors de l'Espanyol i sempre estem en contacte, i bueno, sí que hi ha similituds, no? Hi ha unes etapes avançades, vens amb l'experiència, vols aportar, i al final, bueno, el genoll fa de les seves, però Baena està lluitant moltíssim per intentar fer un cop de mà, i tant de bo que podem comptar amb la seva ajuda, perquè seria molt important, no només al camp, sinó al vestuari. És un home clau, un home que quan parla la resta escolta, i Raúl me l'estimo moltíssim, i per mi és un autèntic plaer tindre'l a la plantilla, i tant de bo que el genoll li dongui una tregua i el podem tenir el que sigui al camp.
Anem al paper d'Àngel Martínez en aquest cos tècnic. Deia fa unes quantes setmanes ja Òscar Cano que ostres, que arribava un moment al despatx que us deixava allà, que estava ja fart de tanta línia, de tanta discussió, de donar-li voltes allà amb fletxes. Ara arriba dels gols a pilota aturada,
sí,
també, que sou uns malalts de l'estratègia. Però vaja, que transmet la sensació de ser persones que no us coneixíeu, més enllà de ser rivals, però que heu connectat, no?
Sí, molt. Jo amb l'Òscar és que veig moltes similituds amb la manera d'entendre tant la vida com el futbol. M'agrada molt, crec que sóc un privilegiat de poder aprendre d'algú com ell. És cada dia al seu costat, cada vegada que es pronuncia, no?, davant nostre és un regal. I van aprenent moltíssim. Elias és el contrari, és el nerviosisme, l'anàlisi, la perfecció, és hores i hores i hores de vídeo. I bueno, jo crec que al final, com hem sigut rivals també al camp, jo el tinc molta estima i ell també em valora molt, no? He sigut el que he sigut, la meva trajectòria, i crec que per mi va ser la seva arribada, pues bueno, quan van dir no, que continuaria, i quan va arribar sempre tens aquells dubtes, no, jo només tot el cos tècnic, ve gent nova que buscaran, i va ser com un feeling directe, va, des del primer moment va donar tota la confiança a tothom, dona, això és molt dialogant, sempre consenso a les decisions, i això dona a tothom, bueno, un aire i una motivació extra, no? Que tothom al seu camp li donin autonomia i que escoltin les seves decisions, algú que porta una trajectòria a la banqueta impressionant, que ha passat per banquetes com la del Depor Castellón, que són d'un nivell impressionant, i que arribi aquí, t'escolti, que et posi el valor les teves decisions. És més, que a vegades alguna decisió les prenem entre tots, i la veritat que formar part de tot el conjunt, no? Jo crec que és molt bon gestor, perquè al final dona molta autonomia a tothom que té al voltant, molta confiança, i després la gent això l'agraeix i dona un plus, no? I jo crec que tot rulla molt bé, i tant de bo que acabem la temporada salvant a l'equip i a l'estiu podem treballar de cara a l'any vinent d'una manera més àmplia i tranquil·la.
Mira, tenia unes quantes preguntes relacionades amb tot el que has anat dient, i ja no sé per on començar perquè ja m'has saltat d'una a l'altra. Mira, sí. Vaig a l'últim que has dit i després recupero la part del cos tècnic com a tal, perquè tots tenim aquesta sensació de dir, aquest neguit, aquesta preocupació, de dir, és que com no se salvi, el problema és que tu veus que està tot en molt bones mans, no? Des de la direcció esportiva amb el Carlos Rosende, el cos tècnic, fins i tot ara ja no et pregunto com a entrenador, sinó com a arlequinat. Mm-hmm. La sensació que si això se salva aquest any, podem tenir un estiu tranquil d'estar en bones mans i tenir aquest punt de confiança, no?
No només tranquil, sinó que tindrem un estiu molt bo, molt bo. O sigui, la idea del club és, i la nostra, salvar aquesta temporada i a partir d'aquí construir. Hi ha una predisposició, creu-me, molt important a construir un bon projecte, i crec que amb Carlos, amb Òscar, són pilars fonamentals i pilars que al seu voltant es poden construir coses molt xules. Llavors, la nostra motivació i la nostra energia està ara enfocada en salvar la temporada, però també amb la motivació que ens dona saber que després d'aquesta salvació venen coses molt importants i molt xules pel club.
Doncs si ho diu algú que ha viscut tot el que ha viscut el Sabadell com a jugador i que a sobre treballa amb ells dia a dia, ja no queda afegir molta més cosa. Clar, tot això, tu venies com a segon entrenador de Gerard Bofill, amb 6 setmanes tot just canvia amb aquesta arribada, com deies, del nou cos tècnic. Des del primer dia et van donar aquest punt de confiança, de dir, crec que va ser la presentació d'Òscar Cano que va dir, és que si marxa Àngel, marxo jo també, o sigui, directament, o sigui, jo a l'Àngel el vull aquí al meu costat. Clar, això és un punt de confiança total en aquell punt de deies tu, no? D'uns dies de dir a veure què passarà ara. En el dia a dia, per exemple, d'Àngel Martínez, quina és la teva parcel·la, quina és la teva responsabilitat, i fins i tot si ara, per exemple, que està Elias Martí, clar, venim de Tajonar, que és un camp que, home, és que tenies Elias Martí sancionat a 2.10 metres, per tant no canviava massa la pel·lícula. Però, per exemple, aquesta setmana la nova Creu Alta, que compleix el seu segon partit de sanció, quin és el teu paper i si canvia el fet que estigui o no l'Elias el dia de partit?
Sí, evidentment. Amb Elias, bueno, preparem tot el tema d'estratègia. Ell, a més, fa tota l'anàlisi amb David, l'analista. Preparen, bueno, l'estructura, les possibles modificacions tàctiques per fer front i contrarrestar el que ens trobarem al cada setmana. Bé, has dit, i aquí comparteixo molt amb el míster, que ell és molt de les persones i que siguin capaços ells de tenir una autonomia i de, quan arribes al camp i trobes algo que no has treballat, saber contrarrestar i llegir, no? Donar autonomia i autoconfiança al jugador per això, perquè molts de cops plantegem unes coses i arriba cada setmana i són unes altres. Llavors, que tingui la capacitat d'adaptar-te i d'estar viu, no? I després amb Elias això, jo m'encarrego més de tots els vídeos, estudio el rival, tot és que ABP, posem tot sobre la taula, la pissarra, què podem fer, què no podem fer, bueno, intentem buscar la fórmula de fer mal i d'aprofitar aquesta jugada d'estratègies. I després el dia a dia, no? Després a l'hora del partit, jo estic, bueno, tot el tema d'estratègia amb els jugadors, que fem, bueno, tot molt visual perquè estiguin present on va cadascú, la funció de cadascú, aconsellem també del rival on poden atacar, i després ja futbol, motivar, detalls individuals de l'oposició, del jugador que poden estar davant, o sigui, donen llibertat total d'accedir i estar allà. A mi m'agrada estar a la gespa, a l'escalfament, així puc estar amb ells, puc donar-hi detalls, puc, bueno, una miqueta de missatge motivador, constant, cadascú és diferent i cadascú necessita unes paraules, llavors m'agrada estar molt allà per donar l'última pincelada, no?, abans de començar el partit, i Elias està més, bueno, darrere, analitzant, li agrada veure també el rival, com escalfa, a veure si agafa alguna idea d'última hora o algo, i res més, després estarem en contacte, normalment estic en contacte amb David, que és l'analista, des de dalt la seva mirada, bueno, ostres, que estan així, que estan aixà, si podem modificar això, i serà pues, el mateix amb Elias, i jo sóc l'encarregada al final de transmetre amb Òscar. Òscar sempre pues, mira cap enrere, intenta buscar consell en modificacions, en canvis, perquè al final no és només vull canviar un jugador, sinó hòstia, aquesta setmana ha estat així, hòstia, te'n recordes si en aquesta posició aquesta setmana ho ha fet bé, tal, no sé què, llavors busquem un consens tots, i al final és un treball en equip molt xulo, i que, bueno, que al final tu també et sents realitzat, no?, de que, ostres, formes part d'allò, prens decisions, i crec que formem molt bon equip, perquè som molt diferents, tots molt diferents, caràcters diferents, però tots tenim una funció molt específica i crec que tot rulla molt bé.
Jo no sé com seria l'Àngel que va marxar a Anglaterra, el que va estar a l'Espanyol o al Rayo, però el que va venir aquí a Sabadell ja era una mica Carles Salvador, de dir, jo ja sóc un veterà que sé de què va això i que transmeto més enllà del que sigui el que faig amb la pilota als peus a la resta de companys, allò que diuen sempre l'extensió de l'entrenador dins del terreny de joc. Però clar, no és el mateix estar amb les botes posades que estar a la banqueta. És la teva primera experiència així bèstia com a entrenador. A mi, escoltant-te, crec que l'estàs gaudint, tot i el patiment obvi d'estar aquí en el alambre, que diuen en castellà, sí. Però canvia molt, no? M'imagino, el rol, per molt que tinguessis aquesta manera d'ordenar ja com a jugador, és que no té res a veure.
Sí, home, canvia molt, perquè abans estaves al camp, tenies acció directa, no?, amb el joc, i ara tens que intentar arribar, no?, ajustar coses, que el jugador l'entengui, que el jugador entengui que allò és important, que després la desenvolupi, llavors és molta comunicació, no?, comunicació de tu cap al jugador, i també el jugador, la comunicació que tu reps del jugador, no?, el seu estat d'ànim, si ha fallat una pilota, si no està a gust, si tens que captar tots aquests incentius, no?, que tot aquell llenguatge corporal i has d'estar a sobre, no? Al final hi ha jugadors que necessiten, bueno, un crit o, bueno, alguna manera d'activar, i hi ha moments del partit que el jugador necessita una altra cosa, llavors és, sobretot el dia del partit, a mi m'agrada molt, jo no pateixo, o sigui, patiria si, no sé, com gent, no?, que al final no arribes a final de mes, et venen les factures i tens tres filles i tal, això sí que és patir, però el nostre és diferent, és un joc, però sí que, veritat, em manté molt actiu, no?, i sobretot el dia del partit. Jo estic durant la setmana treballant moltíssim, moltes hores, tal, no sé què, i arriba el dia del partit i és, bueno, està fresc, baixem la revolució. Hi havia, l'altre dia vaig anar a una presentació d'un llibre i també parlaven d'un periodista que era molt amic de Guardiola, i llavors, hòstia, li enviava un missatge a Guardiola i trigava 2 mesos en contestar, i resulta que sempre contestava el dia de partit, i ell pensava, ostres, si avui juguen la semifinal de la Champions, com em contesta a mi?
No molesto,
i creu-me, no? Que és el dia més tranquil de la setmana. Durant la setmana hi ha molt de curro, molt d'anàlisis, i arriba el dia de partit i ja està tota la feina feta, i ara és qüestió de, ostres, estic descansat, estic preparat, perquè no saps què et trobaràs i tens que estar hàbil. I llavors tens que estar amb els jugadors, donant-li les instruccions justes, ni masses ni poques, perquè al final una sobreinformació al final atabala el jugador, i estar allà i que el jugador estigui fresc, estigui actiu, que donis unes ordres que les entengui bé, i després que el camp, bueno, tot el que puguis ajudar modificant i tal, o sigui, és molt guai, perquè hi ha molt d'imprevist, i llavors és un repte, no? Un repte cada dia, estar allà, no saps què et trobaràs, què farà el rival, situacions de posar-les per davant, posar per darrere, una expulsió, i llavors és una prova, no hi ha dos partits iguals, i això és l'emoció del futbol, no? De que estiguis preparat per combatir i donar les eines als jugadors i ajudar i sumar per la victòria.
Hi ha una dada que la vam comentar en el seu dia, que és que tu t'han expulsat més estar a la banqueta que estan en el terreny de joc. En qüestió de pocs partits has estat més sancionat que el fotimer d'enfrontaments que va jugar amb la samarreta al Sabadell. Això és perquè a la banqueta es fila molt més prim, o perquè no deixen conversar, perquè al final tampoc és que sigui un cos tècnic especialment polèmic en aquest sentit.
És una persecució com Xavi Hernández. Estàs perseguint a mi a Xavi Hernández. No, al final les revolucions van a mil, i jo crec que sí que et trobes de tot, no? Te trobes àrbitres que pots dialogar, que, ostres, tenen que entendre també que són moments molt, de molta tensió al partit. Evidentment, si pren una decisió que et perjudica, Sí, tinc que entendre que al final la gent s'emprenya. Jo mai faltaré el respecte, ni faltaré el respecte. Jo sóc intolerant amb tot això i a més, si hi ha una falta de respecte o a l'àrbitre o un insult o alguna cosa, s'ha de penalitzar. Però una protesta, que t'aixequis, que aixequis els braços, sense individualitzar amb l'àrbitre, ostres, has d'entendre, no?, que tothom es juga molt, són moments d'això, de molts de nervis, que perjudica, i crec que tenien que ser molt més flexibles. No amb si hi ha una... alguna agressió o algun insult, això és intolerant, però una protesta, fixa't en el partit i no tant en la banqueta, i crec que ens hem trobat, eh? Molts àrbitres que es fixen massa, m'imagino que això també puntua de cara a la seva classificació, però s'hauria de ser molt més flexible a les banquetes, eh? Molt més dialogants, i més nosaltres, que som dialogants, ens agrada ajudar. Jo crec que la tasca d'àrbitre és molt complicada, és molt difícil. Jo ara que em poso amb algun partidet al camp i em volen escalfar els jugadors, o sigui, és molt difícil, però hem d'entendre que és un conjunt de tots, que a tothom hi ha sentiments, hi ha emocions, i s'ha de ser una miqueta flexible. Però que dic també que m'he menjat alguna que no anava per mi, eh? O sigui, si algú està escoltant, en deu un menjar, però d'aquests bons.
No ha caigut encara aquest menjar, eh?
No ha caigut i estan fent com... mirant cap a un altre costat i no acaba d'arribar.
Doncs queda dit, eh? Que cadascú assumeixi el seu què si es donen per al·ludits. Parlem de Cornellà, que deies tu, jo penso en aquesta setmana ja està. S'espera bon ambient a sud d'entrada, partit dels grossos contra un rival directe, els dos dins del descens i empatat a punts. Què hem d'esperar del partit de dissabte?
Bueno, jo espero el millor nivell del meu equip, el millor nivell de la nova Creu Alta, el millor nivell de cada aficionat, perquè tothom juguem, o sigui, que la gent vingui amb ganes i amb força de jugar el partit, perquè és des de la seva punt també sumen moltíssim i ajuden, i m'espero un Cornellà que, bueno, ve debilitat amb la baixa de Claus a la part de dalt, que al final té molt, molt de pes ofensiu, però imagino un equip semblant a Osasuna, que un equip que, bueno, que minimitzi els errors, que jugui les seves cartes que passen per l'ABP i intentar aprofitar aquest tipus de jugades. Llavors tenim que estar molt atents que aquesta, bueno, aquest excés d'ímpetu o d'energia que ens pot durar a jugar a casa, jugant d'un mons, tenim que anar amb prudència, no? De no cometre errades, sobretot minimitzar els errors. Aportarem i buscarem la porteria rival, però sense perdre el cap. Hi ha un nivell o hi ha un moment de la temporada com és aquest, el tram final, on és d'extrema importància el que marca el primer gol. Posar-te per davant del marcador és molt important. Vam veure el dia d'Osasuna, que ens posen per davant i es carden una línia de 6 i ni el Man City en 120 minuts és capaç de fer un gol. Llavors s'ha de minimitzar els errors, ser molt prudent, anirem a buscar la porteria rival, anirem per la victòria, o sigui, no queda un altre, això que la gent no ho dubti, però sí que aquesta eufòria l'hem de rebaixar, l'hem de portar al nivell que ens convingui a nosaltres i al moment que la necessitem donar-li rienda suelta, com es diu, i aprofitar també, perquè el factor camp crec que és important, i més quan el teu que més la nova Creu Alta.
Acabo per la faceta més personal. Recordo que vam parlar en el seu dia del teu paper també en política, en regidor a l'Ajuntament de Girona, i de si tu podries compaginar o no amb aquesta feina, ara que han passat 6 mesos ja. Home, l'AP7 te la sabies de memòria ja abans, perquè ja feies aquest recorregut com a jugador.
Peatge, eh?
I amb peatge, correcte, ara et surt més barat.
Sí.
Bé, amb la benzina a prop pujat. així.
No hi ha manera d'estalviar.
Però... Com t'ho fas per compaginar tot? Perquè a més et veiem a les xarxes socials a les 6 del matí al gimnàs,
sí.
Entrenament, tot el que ens expliques ara, més la feina de regidor, pare de 3 criatures...
Sí, bueno, al final hi ha dies que són un caos, eh? O sigui, la gent, hòstia, també, hi ha dies que són caos. M'aixeco molt aviat, 6:15, a les 6 surto de Girona i a les 7 intento estar aquí al Cuguenes, a Sabadell, entrenar una horeta, horeta i quart, en canvio, anar a l'estadi, esmorzar alguna cosa allà a l'oficina i ja posar en marxa. Planifiquem l'entrenament, quin jugador hi ha disponible, què podem treballar, què hem de preparar al camp, i després quan acabem igual, més anàlisi, més de BP, mirar rivals, ja més partits. Torno cap a Girona, tento menjar allà i després a la tarda, pues sí, amb feines de palacio. Quan tenim els plens, preparar els plens, reunions amb associacions de veïns, entitats esportives, jo m'encarrego més del tema de l'esport, clubs esportius, quan surten coses, ara ve la campanya electoral, també tenim que fer una miqueta de campanya, i poc més. Entremig, pues, gestionar la recollida, les tres nenes, el súper, tenir tot a punt, perquè la meva dona també treballa moltíssim també, i i després quan baixa revolucions, però bueno, aprofitar el sopar tots junts i també fer, acabar de fer una algo de feina tant d'ajuntament com de club, dormir, posar l'alarma a 4:45 i el dia següent un altre cop.
El dia del Rayo Majadahonda, que era el vostre debut, t'emocionaves parlant de les teves filles, sí, que deies que no poden ser més del Sabadell. Sí. Ho deuen estar vivint d'una manera brutal, no, també?
Sí, sí, sí. Elles són, juguen a bàsquet totes tres, però són molt futboleres, i va, cada dia arribo i preguntes superoriginals. Em fa molta gràcia perquè pregunta moltes coses comparant el futbol amb el bàsquet, i sí, ho viuen molt, estan pendents, i me pregunten pels jugadors i tal, i clar, elles han crescut veure'm a mi jugar, i més al tram de la Nova Creu Alta, del Sabadell. Era quan ells tenien més constància, jo també era capità, bastant irregularitat, van viure l'ascens de Marbella amb mi, van veure també la cara oposada, no? La lesió, la retirada, i bueno, jo pensava, bueno, ara estava tranquil·ler, gaudint molt d'elles, el cap de setmana anava a veure bàsquet, i sí, em feia pena per això, no? Però clar, al final el futbol és futbol, et crida el Sabadell, tornes una altra vegada a la roda exigent, perquè al final tot això, aquest desgast, no?, que teniu també vosaltres, no?, cap de setmana fora de casa, no parem, festius, així, això no para, però a la vegada faig el que vull, tinc el suport de la meva dona, de les meves filles, i això és màgic, no? Sobretot ara sí que intento gaudir molt més del temps que estic amb elles, ens ho passem molt bé, si puc anar una estoneta abans, les veig entrenar, o com aquest cada setmana que juguem dissabte a la tarda, o sigui, al matí em tocarà, tinc que anar a les 8 a Peralada, una embarcada brutal, però bueno, podré veure un partit de les meves filles, i ara, algo que potser si ho fas ben sovint o ho fas sempre, no ho valores, i quan no ho tens, pues sí que ho valores. Ja li dono molta més importància. Elles ja són grans, ja són més independents, ja venen del col·le, ja tal, venen soles, llavors et truquen, papa, ja estic a casa, estic fent deures, però sí, encara requereixen de l'atenció, no?, del seu pare, d'estar amb elles, d'ajudar-les, venen amb molts de dubtes, i llavors poder compaginar-ho tot és caòtic perquè el dia s'ha tard, però la veritat que em sento molt bé, estic molt feliç, i crec que a la vida pren molta importància això, no?, trobar la felicitat, i jo crec que amb aquesta combinació que tinc l'he trobat, i soc molt, estic molt agraït i em sento un privilegiat.
M'ha semblat que potser són les primeres rajadores després, de dir aquell canvi o...
Sí, aquelles no perdona, i ho fan, perquè no tenen filtre, són nenes i t'ho diuen, i està bé, no?, que al final algú digui la veritat, però sí, sempre estan per ajudar, per fer-te aquella abraçadeta, i quan... Sempre separat, sempre que... tant quan jugava, si el resultat era bo o dolent, jo he separat quan arribava a casa, allà ja no hi havia futbol, no hi havia resultats, i ho deixava tot enrere, i estava la meva família, ho passava bé, i l'endemà ja quan tornava a entrenar ja em tornaria a engegar, o sigui, he separat sempre bé, i la meva felicitat no pot dependre d'un joc, d'un resultat d'un joc, o sigui, la meva felicitat depèn del que faig jo cada dia, jo m'entrego en cos i ànima, i això em fa feliç. Després el resultat, clar, si és bo, pues estarà més feliç, però la meva felicitat no pot dependre del resultat d'un joc.
Doncs Àngel Martínez, excapità, ara membre del cos tècnic, que tant de bo que aquesta felicitat tingui un punt d'eufòria d'aquí a 6 setmanes, serà una bona senyal, i segur que amb aquesta dedicatòria especial per tres gironines que són segurament les més arlequinades de tot Girona. Sort, encerts, i que puguem veure't amb el bombo a Lugo una altra vegada.
Moltíssimes gràcies, tant de bo, i aquesta vegada pot ser el rebento el bombo,
Estava pendent el Roger Benet de la foto. Fins ara.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Dos quarts i mig de dues, déu-n'hi-do, la conversa llarga amb l'Àngel Martínez, que per si no en tingués prou, ara continua amb la seva voràgine. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estàs?
Veus, tu veus aquí un ritme vital com el d'Àngel Martínez, i el teu estrès potser ara penses, potser no és tant, no?
Déu-n'hi-do, això d'aixecar-se, què ha dit, 4:45?
Ja a mi els ulls se m'han posat...
Vivint a Girona, venint cap aquí, però bé, la veritat és que prou bona cara, amb un somriure pràcticament tota l'estona durant l'entrevista, i amb aquesta tranquil·litat que et transmet, tot i la situació del Sabadell, No dic relativitzant-ho, eh? Perquè a més ha mostrat aquesta concentració, no? I aquesta seriositat davant a aquest panorama complicat del centre d'esports, però sí que transmet, home, aquesta experiència i allò de dir, la veritat és que jo ja n'he viscut unes quantes d'aquestes durant la meva carrera, així que esperem que també ho traslladi doncs, a la plantilla actual.
Avui entrenament allà on ho va fer unes quantes vegades també el propi Àngel Martínez, potser fins i tot amb l'Espanyol, amb el Sabadell segur, al CAR de Sant Cugat. Hi ha una circumstància curiosa, que és que avui s'ha entrenat el Sabadell al centre d'alt rendiment de Sant Cugat i demà ho farà el seu rival. El Cornellà demà s'exercita precisament allà al CAR de Sant Cugat.
Sí, i en aquest entrenament, Adri, bé, fins demà no sortirem de dubtes amb les ressonàncies de Sergi Maestre i Carles Salvador. Cap opció, diria jo, en el cas del castellonenc. Maestre sí que en podria tenir alguna, i recordem, Moyano tot ok, com ja vam dir ahir.
Doncs estarem atents a veure aquesta ressonància, fa mala pinta, però jo no m'atreveixo a descartar ningú a aquestes alçades. El club, a tot això, ha informat avui que s'han retirat més d'un miler d'entrades.
Sí, bon ritme, amb aquesta promoció un altre cop d'una entrada de franc per cada soci perquè pugui portar un acompanyant. Ahir escoltàvem el capità Adrián Ortola fent una crida a l'afició. Pau Resta, central, l'escoltem ara, diu que és l'hora de fer un cop sobre la taula jugant de locals.
Crec que amb els partits que queden doncs, la gent es fa forta a casa, nosaltres doncs, tenim un partit a casa, una final no serà perquè no, pels punts doncs, tenim aquesta sort doncs, que encara estem allà, però sí que per donar un cop sobre la taula i dir que som el Sabadell i que això ho trobarem.
Per cert, ara sí, Pau Resta, un dels apercebuts, també està una groga de l'ascensió, Dome i Salvador.
I avui també donem un cop d'ull al rival, ha parlat en les últimes hores Edward Campbell, conegut futbolísticament com a Teddy. Potser sí. Flipareu una mica, ara, quan l'escolteu, perquè Edward Campbell Teddy i no us espereu aquí algú amb accent anglès.
No. Va arribar al febrer procedent del Linares. És un extrem nascut a Londres, però format a Múrcia, com ara veurem pel seu accent. És cert que l'equip de Gonzalo Riutor no ha guanyat en els últims 5 partits, motiu pel qual han caigut a la zona de descens, però a falta de 6 jornades, l'atacant no pensa massa en la resta de rivals, ni tampoc en els duels directes que pot haver-hi, sinó a guanyar el Sabadell aquest cap de setmana.
Nos fijamos en nosotros mismos, queremos darle la vuelta a la situación como he dicho antes, tenemos un equipo muy bueno para hacerlo y creo que bueno, nosotros al final no miramos quién gana y quién no, nosotros nos fijamos en nosotros mismos, al final dependemos de nosotros mismos y es el partido que queda.
Doncs aquest és l'accent d'Edward Campbell, un Teddy que ha portat gol a l'equip verd enmig d'una sequera, per dir-ho així. El pichichi Clau Mendes, autor de 7 gols. Recordem, està sancionat. L'anglès ha jugat 9 partits per la seva part, 8 de titular, i ha fet un parell de gols, curiosament, dos dels últims 3 de l'equip, ja que abans de la seva diana contra l'Arentero de l'última jornada feia 4 partits que el Cornellà no marcava. Així ha parlat Teddy del seu protagonisme.
Desde el principio el equipo me acogió muy bien, sobre todo el entrenador que sabía de mi virtud y mi defecto, me puso en mi sitio y nada, me dio mucha confianza y es lo que me ha dado poder marcar goles y ayudar al equipo. Ahora tenemos que afrontar la recta final con buenas sensaciones para cumplir el objetivo.
Es dijous, per cert, i tenim àrbitre. Aymar Velasco Arbaiza, de Llodio, d'Àlava, 35 anys, 10 temporades a la categoria com a àrbitre principal.
Sí, 5 grogues de mitjana per partit i 2 precedents amb cadascun dels equips. Com a resum, el Sabadell mai ha perdut amb ell i el Cornellà mai ha guanyat. I si anem més enllà, no com a principal, té 2 precedents més amb el Sabadell que són especials. L'última jornada, Adri, del 2014 contra el Recre amb l'equip arlequinat jugant-se el play-off a primera. I aquell grama, un Sabadell 2, l'any de l'ascens a Eibar amb un gol de Joaquín sobre la botzina. I una altra curiositat, el primer assistent serà el mateix que el de Tajonar, Yuval Conde Pérez.
Doncs segona setmana seguida, fent de líner al centre d'esports. Has dit això de Santa Coloma de Gramenet i m'ha vingut el tornar, que van fer ara fa uns anys, i aquell partit precisament gairebé tots els protagonistes el van qualificar de clau per acabar primer aquella temporada. No tens pressa, no, Sergi Parc?
No, em quedo quin tu.
Doncs vinga, va, anem a parlar de juvenils. Perquè a la divisió d'honor juvenil, tant el Sabadell com el Mercantil encara tenen pendent segellar matemàticament la permanència a la categoria, després de perdre l'última jornada, però tenen l'oportunitat de fer-ho aquesta setmana. Per tant, arriba l'època de les matemàtiques i hem tingut, la veritat és que intensament pendent d'aquesta història, l'Ivan Lechuga, el nostre estudiant en pràctiques, com l'estadística aquella del José Bono, el que pensa, no, exactament, pues, igual, ha fet 6 pàgines al tio, a la llibreta, de tot el que pot passar en aquest tram final de Lliga. Em pots resumir els càlculs de l'Ivan, o no?
Sí, utilitzarem aquesta font, faltaria més després de l'estona que s'hi ha passat el pobre, doncs, mirant i remenant a aquestes possibles combinacions que poden donar aquesta salvació matemàtica tant pel mercantil com pel juvenil del centre d'esports. Bé, Adri, en tots dos casos, per cert, haurem de tenir un ull posat al partit del Cornellà, també.
Precisament.
Curiositat. Curiositat.
Precisament.
És a dir, que al final desitgem, i no els hi volem cap mal, però que el Cornellà perdi aquest cap de setmana tant el seu primer equip com el juvenil. Bé, càlculs fàcils, Adri, per fer el resum així de forma senzilla i que s'entengui per aquí. En el cas del mercantil, si treu més punts que el Cornellà aquesta jornada, el conjunt blaugrana estaria salvat. Així de senzill. És a dir, si el mercantil, per exemple, guanya i el Cornellà no ho fa, salvats. Si el mercantil empata i el Cornellà perd, aleshores el mercantil està salvat. Per tant, fàcils càlculs pels gracencs. En el cas del Sabadell, pràcticament iguals, però canvia una miqueta. El Sabadell ha de guanyar i que el Cornellà no ho faci. En aquest cas, en el centre d'esports no ens valdria l'empat. Per tant, insisteixo, el Sabadell guanyant i el Cornellà no fent-ho, el centre d'esports, el juvenil A, estaria també salvat. Quins són els partits d'aquesta jornada? Per cert, Mercantil Zaragoza, Espanyol Sabadell i San Francisco Cornellà, duel directe, per tant, de la zona baixa amb els balears involucrats aquí també.
És a dir, que en el cas del sabadellenc s'enfronten a rivals de la zona alta, per tant, complicat el fet de certificar aquesta jornada a la salvació.
Sí, però, per exemple, el Zaragoza, el rival del Mercantil, tot i ser quart, no té opcions de jugar a la fase final de la divisió d'honor. Carlos López, l'entrenador de l'equip gracenc, es mostra il·lusionat de poder aconseguir la permanència a casa davant d'un rival d'aquesta entitat.
Juguem contra un equipàs que s'està jugant a la tercera plaça i, òbviament, doncs, vindran aquí i ens ho posaran molt difícil, però, com bé dius, no? Crec que pot ser un partit històric per nosaltres. Ja ho hem parlat moltes vegades, que el Mercantil fa molts anys que no assoleix la divisió d'honor i, sobretot, la permanència l'any que pugem. A més, juguem diumenge a la tarda, pràcticament sabrem tots els resultats de la jornada i tant de bo que aquest diumenge sigui, com et dic, un dia històric pel club i que ens aconseguim, doncs, aquesta ànsia de salvació.
Un Mercant, per cert, Adri, que disputarà el seu partit sabent els resultats dels seus rivals en aquesta lluita per la salvació. El duel al Joan Murtró arrencarà diumenge a 4:45 de la tarda i abans, a les 12 del migdia, tant el San Francisco Cornellà com l'Espanyol Sabadell a la ciutat esportiva de Nijarca en aquest últim cas. El conjunt perico és el segon classificat de la Lliga i està lluitant amb el Mallorca pel lideratge del grup. Tot i no haver segellat la permanència encara, Albert Milà, l'entrenador del juvenil arlequinat, aspira a fer un bon últim tram de temporada i, atenció, quedar en la posició més alta possible.
El que vull tenir molt clar és no acabar amb aquest sabor de boca de mirar cap a baix i intentar quedar el més a dalt possible. Per això hem de sumar d'aquests últims partits els màxims punts possibles perquè l'equip no es mereix estar ara mateix on està.
Doncs tram complicat de la Lliga pel Sabadell juvenil, que deia el propi Milà que estava convençut que traurien algun punt. Van estar a prop al camp del Barça, segurament menys contra el Mallorca, i ara tanquen aquesta trilogia. Pendents de reull del primer equip, m'imagino, també.
Sí, perquè recordem, el primer equip juga dissabte, així que veurem si els juvenils que pugen amb Cano, Morcillo, Fernández, etc., estan amb el primer equip, o si també doblen i estan amb el juvenil, o fins i tot, Adri, si algun d'ells, com Pau Fernández, va amb el filial, que també l'hem vist en alguna ocasió, el filial juga paral·lelament al juvenil, perquè jugarà a 12:45 del migdia de diumenge.
Demà en parlarem, d'aquesta visita al camp de l'energia contra el Sants. Gràcies, Sergi Parc. Fins ara.
Adéu, Adri.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Residència i Centre de Dia, Ciutat de Sabadell. Més de 40 anys d'experiència donant suport al projecte de vida de les persones grans. Ens adaptem a les vostres necessitats amb una àmplia oferta de serveis i activitats. Unitat psicogeriàtrica de suport especialitzat, gimnàs amb unitat de rehabilitació intensiva, atenció sanitària i psicosocial, cuina pròpia amb servei de dietistes, sortides i tallers adaptats a les aficions de les persones residents i usuàries del centre de dia. Residència i centre de dia Ciutat de Sabadell, al bell mig de la ciutat, a 5 minuts de l'estació. Més informació al 93 715 69 90 o a ciutatdesabadell.com. Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Propera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
D'aquí a 11 minuts clavats seran les dues. Tornem aquí a l'Hotel Suís després d'un pas ràpid per la publicitat, parlant de motor amb olor a benzina, perquè el Motor Club Sabadell organitza aquest cap de setmana una nova edició, la número 25, números rodons, del Rally de la Llana. El tret de sortida serà demà a les 7 del vespre a la plaça Major de Vic, amb 104 vehicles que han confirmat la seva inscripció a la prova. Enguany, amb un recorregut que passarà per les comarques del Ripollès, d'Osona, del Berguedà i de la Garrotxa. Saludem en directe el president de l'entitat organitzadora, l'Eduard Forés. Què tal, Edu? Com va tot?
Hola, bon dia. Bé, doncs, aquí acabem de preparar les últimes coses perquè comenci aquesta prova.
En les hores prèvies és un clàssic, eh? Aquesta primera és obligada. Com ho teniu tot? Què falta? I per fer-nos una mica la idea, des de quan s'està treballant en una organització com la d'aquest rally?
Bueno, pràcticament, quan acabes una edició ja et poses a treballar amb la següent, no? Agafant totes les dades que ja tens de la que acabes de fer i, bueno, i realment doncs, portem pràcticament un any. El que passa que, bueno, al canviar Campionat d'Espanya hem tingut que variar algunes cosetes i això ens ha fet doncs, fer un esforç, sobretot fa uns mesos, perquè arribar més tranquils a les últimes setmanes i, bueno, realment ara ho tenim ja esperant que es doni el tret de sortida.
Número rodó, 25a edició, Campionat d'Espanya, com deies ara. Què hem d'esperar d'aquest nou Rally de la Llana?
Bueno, la intenció és que sigui una festa, 25 aniversari de la prova. Tornem a tenir una prova del Campionat Estatal aquí a Catalunya. La zona doncs, està volcada amb el Rally. La nostra intenció és que això ho disfrutin des dels pilots, els aficionats, i que, bueno, que tothom disfruti d'aquesta festa del motor que serà aquest cap de setmana.
És de sobres conegut des de fa un temps que no se surt d'aquí de Sabadell, amb problemes logístics, no aquí al terme municipal, però sí als voltants. Enguany amb quatre comarques, satisfets amb com ha quedat tot el traçat, tot el recorregut?
Sí, la veritat que molt satisfet. Ja hem comentat diverses vegades el motiu de tenir que marxar del Vallès, no és un motiu d'infraestructura de carreteres, diguéssim, no? Ens estàvem quedant sense carreteres disponibles per fer una prova del nivell que nosaltres volem i, bueno, per això vam tenir que marxar de Sabadell i venir a aquestes contrades, no? Però realment estem fent uns trams que s'havien fet en el Mundial, quan el costava deixar aquesta zona i se'n van a Tarragona, són uns trams que es van quedar pràcticament oblidats i que ara doncs, s'està recuperant i els municipis doncs, bueno, estan tornant a recuperar aquella flama que s'havia apagat una miqueta amb el motor en aquesta zona del Ripollès, Garrotxa, Osona. I realment estem molt contents.
Suposo que com a Motor Club Sabadell serà com una petita espina, no?, el fet de no poder passar pel Vallès en aquestes edicions del Rally de la Llana. I fins i tot et volia preguntar si complica molt el fet d'organitzar-lo des de Sabadell, però fent-se això a Ripollès, Osona, etc.
Sí. El fet que, evidentment, ens agradaria treballar a casa, no?, mantenir la prova a Sabadell. El que passa que, bueno, donat que tenim carreteres com podria ser Estanalles o les Solanes, carreteres mítiques que també ja havien sigut del Rally de, quan es feia el Mundial, i que no poder fer-les no tenim més remei que marxar doncs, a altres llocs, no? Però bueno, continuem fent altres events a Sabadell, tenim la Ronda de la Llana, que també l'any passat va ser un èxit, i tenim la trobada de clàssics i alguna coseta més que volem de fer perquè evidentment som de Sabadell i ens devem a Sabadell.
Sí,
continuarem fent coses.
Si et pregunto per principals al·licients d'aquest nou Rally de la Llana, quins diries que són?
Bueno, té diversos al·licients. Per un costat recuperem la cerimònia de sortida a Vic, que és una cerimònia que es feia l'última vegada en el Rally Osona quan va ser campionat d'Espanya i s'havia deixat de fer. Doncs ho recuperem. Tenim l'al·licient de la festa que es fa el divendres al vespre en el circuit d'Osona, on hi haurà des de focs artificials, música en directe, discjockeys, speakers i fins a tres cotxes voltant a la vegada dins del circuit. Per tant, serà un espectacle i una festa del motor per tot l'aficionat. I després, de, bueno, el Rally, donat el campionat que, no, que puntuarà aquest any, doncs, el nivell de pilots és molt alt i penso que farà goig veure les lluites que n'hi haurà en els trams, uns trams preciosos, una zona preciosa. Crec que es podrà gaudir molt, o sigui, tant de l'aficionat com el pilot.
I acabo, de la participació de pilots de la casa, què n'hem d'esperar?
Bueno, de la casa, més de la casa, tenim el Xavi Domènech, que segur que voldrà donar-ho tot i està doncs, lluitant amb aquests pilots del campionat d'Espanya, que realment van molt ràpids, però ell té nivell per estar-hi allà, no? I, bueno, després tenim altres pilots que, evidentment, donen molta guerra, estan anant allà, però penso que l'espasa la té el Xavi Domènech.
Doncs Eduard Forés, president del Motorclub Sabadell, que sigui una festa del motor, com deies ara, i que sigui un èxit aquest 25è Rally de la Llana. Una abraçada.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Més coses en futbol sala. L'Escola Pia i el Natació Sabadell tornen a la normalitat després de la setmana de derbis, però això sí, arrossegaran les conseqüències que va deixar l'últim enfrontament en forma de sanció. En els escolapis, al tècnic Pedro Donoso li han caigut dos partits per les reiterades protestes als àrbitres que li van costar l'expulsió. I al porter Santi Sauquillo també un parell de partits per l'empenta Marc Hermosel amb el joc aturat i la posterior puntada de peu al mateix jugador nedador. I en el club, una jornada de suspensió a Luis García per l'incident que va tenir amb el públic local al final del derbi del passat dissabte. A la resolució, per cert, ni rastre del llançament d'ampolla a Àlex Llamas. En el terreny purament esportiu, la Pia afronta l'últim desplaçament fora de Catalunya de tota la temporada, visitant la Nucía, el segon classificat dissabte a les 5. Lenny Ramos, l'autor d'un hat-trick en el darrer derbi, espera que l'equip torni a competir malgrat les baixes.
Nosaltres intentarem guanyar els partits que queden. Sí que és veritat que ara la setmana que ve anem a la Nucía, amb moltes baixes, però bueno, intentarem sacar tots els punts possibles i bueno, sí, intentar quedar per davant del club.
L'anuncia un equip pràcticament intractable durant la primera volta, perdut de benzina en la segona, però encara opta el lideratge que ostenta el Manresa amb 5 punts més que els alacantins, tot i que també és cert que té plaça de play-off garantida.
Sí que és veritat que no estan traient els resultats i esperem anar allà i treure els 3 punts.
Per la seva part, la Pia és a mitja taula, sense res en joc per les quatre últimes jornades d'aquesta segona B. Mateixes circumstàncies pel club, que amb 2 punts menys que els escolapis, rep l'Almonacid. L'entrenador nedador, Pau Machado, reconeix que els ànims estan baixos al vestidor.
La motivació jo crec que és baixa i hem d'intentar treure-la d'on sigui, de disfrutar en grup, al final portem molts mesos treballant. No sempre es dona el bon resultat, però crec que la feina que s'ha fet és bona. I res, pues al final competir, al final la després prestigi.
En aquest sentit, Machado ha demanat als seus jugadors no deixar-se anar i intentar acabar la Lliga amb bons resultats.
Al final és acabar la temporada amb dignitat, no? Crec que és bastant injust que el club acabi aquest any amb el puntatge que té i amb la situació, però al final és tornar a situar la Lliga i costa assumir-ho.
Enfront hi haurà un conjunt, l'aragonès, que podria certificar el descens de categoria de forma matemàtica aquest mateix dissabte al pavelló nord, el xiulet inicial, dissabte a 8:15 del vespre. I a la divisió d'honor catalana femenina, el líder, el futbol sala Sabadell femení, visita la pista del cinquè, l'Atlètic Vilatorrada, buscant mantenir o fins i tot eixamplar la distància de 4 punts respecte al seu més immediat perseguidor. A falta de 6 partits pel final, qualsevol relliscada pot ser perillosa, pot complicar l'ascens de les arlequinades, que aquest cop a més jugaran amb pressió. L'equip creualtenc, que ve de superar 4-2 l'Estel Vallseca, serà l'última jugada dels tres rivals directe. Serà diumenge a les 5 de la tarda, quan comenci el seu partit, i ja sabran com han anat les coses a l'Estel Vallseca Linyola, de 2-2, i les Glòries Sant Quirze, de 2-4. Avui acabem amb un apunt de rugbi a les Filadores del Vallès. La fusió entre el Sabadell Rugby Club i les Carboneres de Terrassa, només li queden 2 partits per acabar la segona fase. L'últim contra l'Alt Empordà el van ajornar i el disputaran la setmana que ve a la Roureda. Igualment, les d'Avet Graner no tenen opcions matemàtiques de play-off. Per tant, el primer d'aquests 2 compromisos serà aquest dissabte a les 4 a la Teixonera, la casa del rugbi barceloní. Serà contra el Gòtics, el segon classificat d'aquesta segona catalana. Les vallesanes són 6enes amb un balanç de 5 victòries i 7 derrotes. Avui hem tingut un dels membres del cos tècnic arlequinat, l'Àngel Martínez, aquí a l'estudi. Demà escoltarem Òscar Cano en roda de premsa, això sí, no en directe, no és a 1:15 com de normal, sinó a les 12 del migdia. Per tant, escoltarem un fragment, els millors moments del que hagi dit el granadí. També en directe tindrem un sabadellenc d'adopció que entrena al Cornellà, Gonzalo Riutort, la prèvia de la Final Four de la Champions de waterpolo femení, Iker Pajares o Art Gràcia, entre d'altres. Mig minut i les dues, nosaltres marxem abraçada des del control de so de la Rocío García, també ha estat fent feina el Roger Benet i de tota la redacció d'esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Ara el Notícies Migdia, que vagi bé aquest dijous, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.